Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara a Catalunya migdia us hem explicat com Israel s'ha llançat a una guerra total contra els seus enemics al Pròxim Orient en una demostració pràctica de l'advertència de Netanyahu va llançar a l'ONU la setmana passada, quan va assegurar que el braç d'Israel arribava a tota la regió. També ha passat per Madrid. Allà el Tribunal Suprem insisteix a no aplicar l'amnistia als líders del procés condemnats per malversació. Marchena ha despatxat els recursos de Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i, per tant, ara ja tot queda en mans del Tribunal Constitucional. Recordem que allà la majoria és progressista. I ens hem fixat també en el retrocés contundent de la quantitat de persones, de nens, que fan la primera comunió. És una caiguda del 44% en 6 anys. Aquests dies comencen els cursos de catequesi i amb dades que us avança Catalunya Ràdio, les poques inscripcions provenen bàsicament d'escoles concertades religioses i de fills d'immigrants llatinoamericans. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem explicar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que els Mossos d'Esquadra han intervingut entre dijous i diumenge passat 270 armes blanques i una seixantena d'objectes perillosos. És el balanç d'un macrodispositiu amb més de 800 punts de control a tot Catalunya. Entre les armes retirades hi ha ganivets, navalles, matxets, punyals o cúters. Pel que fa als estris perillosos, s'han comissat bats de béisbol, esprais de defensa, barres de ferro, pals de fusta, una pistola elèctrica i un puny americà. Per demarcacions a Barcelona i la seva àrea metropolitana és on s'han requisat més, amb 180 confiscacions. La Fiscalia demana penes d'entre els 28 anys de presó i fins als 53 per cadascun dels 5 joves acusats d'agredir sexualment 3 noies després de contactar-les per les xarxes i enganyar-les en plena pandèmia. Estan acusats de violar-les entre tots i després vantar-se'n a través del seu grup de WhatsApp. Ho ampliem des de Barcelona, Maria Núria Rebella.
La Fiscalia diu en el seu escrit que van crear un clima de submissió per anul·lar la voluntat de les víctimes. Els 5 amics tenien un grup de WhatsApp on proposaven les hipotètiques víctimes i on es feien comentaris ofensius de qui seria la pròxima. Un dels acusats contactava amb la noia a través d'una aplicació de cites o per Instagram i la convidava a una suposada festa on es trobava amb la resta d'acusats i, segons el Ministeri Públic, les violaven. Durant els atacs, els agressors enregistraven les violacions i en un dels casos van fer servir una ampolla de cervesa per agredir-les.
La policia espanyola ha detingut 12 persones per produir i fer difusió de pornografia infantil. Un dels detinguts era de Barcelona, tot i que el principal investigat era un professor d'anglès a Granada. L'home que feia classes a domicili col·locava càmeres ocultes a l'habitació dels alumnes. L'home també va gravar els seus fills mentre jugaven despullats. La policia ha identificat 10 víctimes i ha intervingut 18 discos durs, 4 ordinadors i 25 memòries USB amb material pedòfil. Els promotors immobiliaris xifren en un centenar els habitatges nous que caldrà construir les Terres de l'Ebre per cobrir les necessitats urgents d'habitatge al sud del país, a banda que el sumari la demanda de segones residències als municipis de la costa. Amposta, Jordi Barranca.
Bona tarda. Accedir a un habitatge per viure i més si és nou costa de aquí a la zona de Terres de l'Ebre. Els nous immobles que es fan són sobretot autopromocions, és a dir, que ja tenen un destinatari assignat. Per tot plegat, els promotors preveuen un augment de l'activitat constructora. Marc Torrent és el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya.
Sí, més o menys les necessitats de llars de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre venen a ser d'unes 100 unitats de vivenda cada any de nova creació per atendre l'ampliació de les llars de primera residència. A aquest centenar d'unitats hauríem d'afegir totes aquelles que són del segment de segona residència.
Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Amposta.
La nova fàbrica d'Ebro a la zona franca de Barcelona contractarà demà de manera indefinida uns 500 ex-treballadors de l'antiga Nissan. Fins ara tenien un contracte de formació que se'ls va oferir al febrer després que esgotessin l'atur. Una part s'incorporaran per arrencar la producció dels vehicles Ebro i la resta, segons fonts sindicals, a altres activitats productives o a la transformació de la planta que també farà servir Xeri. I la militància de la CUP només podrà elegir una única candidatura per dirigir l'organització els propers 4 anys, de diumenge fins dimarts de la setmana vinent. Els anticapitalistes podran votar telemàticament una candidatura de 15 persones. Amb aquesta nova direcció, la CUP s'equipararà als partits tradicionals amb un mandat de 4 anys i una estructura de secretaria general, coordinació i portaveus.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
I amb el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
De dilluns?
Sí. 100%.
Quin remei.
Sí, sí. Home, si diguéssim estàs de dimecres, tindríem un problema, eh? Perquè vull dir que l'agenda no la tindries actualitzada. Preparats pel primer tema, que ens ve des de fora? Doncs vinga, va. I els dilluns ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També de dilluns, tu?
Ah, bueno, sí, més o menys, no ho sé. Jo això dels dies de setmana ho porto una mica borrós.
Ah, molt bé, està bé. Escolta, és una bona manera d'afrontar-ho.
Sí,
remei.
Sí, sí.
A veure, de què ens vols parlar? Què ens vols proposar?
Avui us vull parlar de la setmana del llibre en català, que ahir va tancar les portes i que continua sent un èxit. O sigui, pel que veig així de xifres que han vist només algun lloc, se suposa que han superat els 100.000 visitants, cosa que vol dir que han doblat la xifra de fa un parell d'anys. Sembla que hi ha hagut més vendes, diuen que un 20% més, i s'han programat moltíssimes activitats. Al 300. Vull dir, un èxit rotund. Jo crec que és una cosa per la qual la ciutat ha d'apostar amb força, perquè és un moviment molt, bueno, no ho sé, crec que interessant, és cultural. Llavors, s'ha tancat amb dos interrogants. Aquest any es va traslladar en el temps i en l'espai, abans es feia el moll de la fusta, fins l'any passat, i es va traslladar temporalment al passeig Lluís Companys, per al tema aquest de la Copa Amèrica, i també es van moure les dates. Llavors, ara, després de que aquesta edició hagi anat tan bé, està tothom, tot el sector, una mica remogut. Què farem? Ens hem de quedar d'aquí? Ens hem de moure allà? Perquè al final, diguéssim, hi ha una part de la fira, no, diguéssim, o de la setmana, que són les vendes, però hi ha una altra part que també és la relació professional, no? Vull dir, és un lloc on passen el que és els visitants de la Llull Fellowship, que són els editors internacionals que venen i que sempre queden com molt, molt meravellats, no? I molt impactats de la presència, bueno, diguéssim, del que és la setmana, i també per com ens trobem tots d'alguna manera allà, no? Vull dir, vas allà i acabes fent negocis. Una et demana una traducció, una altra, no? Vull dir, hi ha aquesta sensació de que, a part de vendre, també anem allà a fer teixit i a fer gremi, no? De que els que treballem en això no estem sols. Llavors, això, de cara a l'any que ve, hi haurà aquests interrogants, si s'ha de moure, si no s'ha de moure, però, en tot cas, crec que, bueno, després d'això de que Barcelona aposti per la Copa Amèrica, estaria bé que hi hagués una aposta molt decidida per la setmana, o encara més decidida, penso.
A veure, com ho veuen aquí a la taula?
Jo, com a usuària, diguéssim, vaig veure molt encertat el lloc. És cert que el passeig de Lluís Companys és un lloc de trànsit i, a més, coincident amb la Mercè, crec que a sobre encara va fer més potencial, no?, per a aquests assistents, perquè el seu lloc de pas és evident que també és molt més accessible a tothom i, per tant, encara que no sàpiguis que hi ha la fira, està molt bé passar-hi, no? I, per tant, si la veus, segurament t'interesses per això. I em va sorprendre molt també el calendari d'activitats, he de dir. Tres, si no recordo malament, hi havia tres espais concrets, sí, on hi havia les xerrades.
Escenaris, sí.
I, per tant, jo el que hi vaig veure, ja et dic, el dia de la Mercè, quan hi vaig anar, molta afluència de gent i també molta gent comprant, que a vegades això no passa, no? La gent va de pas i consulta, però no hi compra, per tant, amb bones notícies.
Jo volia dir una cosa, perquè és aquella cosa tan catalana, i ja hi estem acostumats, és a dir, quan es va anunciar el canvi d'ubicació, hi va haver queixes. Perquè a més és la Copa Amèrica, que ja sabem que és un esdeveniment que no té molt bona premsa, diguem-ne, per raons òbvies i segurament merescudes, però hi va haver queixes, perquè clar, home, ja estaven fets el moll de la fusta i també que està i tot plegat. Llavors avui, quan es fa balanç, sento el president del Gremi d'Editors dient el públic de la setmana que busca la setmana allà on sigui ha continuat venint, però a més el fet d'estar més al centre de la ciutat fa que altra gent que potser no hagués anat expressament a la setmana se l'ha trobat, diguem-ne, i s'hi ha quedat i ha fet després. Llavors un pensa, abans de queixar-nos, no podíem tastar-ho, i llavors veure, i llavors dir, escolta, això ha estat un desastre, i per tant, no cal tornar-hi. O, anda, mira, això ha tingut una part positiva, no? Però l'esport favorit de tots els àmbits, és primer queixar-se, i llavors després dir, escolta, no hi havia per tant, no? No
sé. Sí, el que passa que, clar, el que és el trasllat a Lluís Companys ha implicat fer certs sacrificis. S'han hagut de sacrificar un dels escenaris, ja no totes les editorials que volien anar hi han cabut, perquè
però
hi ha menys espai.
Recorda que ja hi va haver una certa polèmica quan es va sortir del Pla de la Catedral, que era el lloc, i es va anar al moll de la fusta, i també, clar, vull dir que sí, que ha anat canviant en diferents espais de la ciutat, i afortunadament és un esdeveniment tan arrelat que allà on el posis, diguem-ne, la gent hi va, per sort, però sí.
No, jo anava a dir això, Òscar, que precisament havia sentit unes declaracions fa un parell de setmanes que deien de cap manera tornarem aquí, és un lloc provisional, i ara tornem a aquest debat. Puc provocar una miqueta?
Tu mateix, a veure. Vale. Et fas responsable tu, de la provocació.
I de les conseqüències.
No, ara ho entendreu. O sigui, la Copa Amèrica és el que és, no? El de Nova Zelanda, si guanyen, diuen que volen tornar a Barcelona d'aquí 2 anys. Per tant,
això és provocar,
No m'ho he oblidat del debat, però simplement dir si es torna a fer o tornen a fer allà mateix. aquesta gent.
Home, de... si la Copa Amèrica no la pots traslladar, diguem-ne. Si s'hi ha de fer, s'hi ha de fer al mar, diguem-ne.
Exacte.
No la podem fer Montjuïc,
no? No.
Per tant, ja es provoca una miqueta, ja m'he permès la llicència.
Bé, no m'ho he provocat. No, i a més, perquè la, em sembla que la Carlota feia servir la paraula apostar, no? I clar, quan apostes, i si ho diem en termes de diners i de diners públics, l'aposta per la Setmana del Llibre en Català és segura, l'aposta per la Copa Amèrica és dubtosa, insegura, és possible que sigui malversació de fons, i s'haurà de donar moltes explicacions, perquè jo ara mateix estic veient la pantalla tot de barcos amb patrocinis, de Prada, de Puig, del que vulguis, de Louis Vuitton i tot això. Doncs cap problema amb aquest esdeveniment, però podria ser molt més privat. El tema que haurem de discutir quan tinguem els números serà de què han servit aquests fons públics i si realment valia la pena o si n'hi havia, si valia la pena fer-ne tants. I pel que fa a la Setmana del Llibre Català, em sembla que és molt clar que els fons que es facin servir privats i públics sí que són productius i que sí que tenen un rendiment i sí que tenen un benefici ciutadà claríssim. I pel que fa a l'ubicació, atès que funciona a totes bandes, doncs no sé, que decideixi la mateixa organització o no vol fer. Si per alguna circumstància excepcional s'ha de canviar d'ubicació perquè hi ha un esdeveniment molt important, doncs aleshores evidentment s'hi poden ajustar, però si és un esdeveniment important, com a mínim que sigui un esdeveniment on hi vagi algú.
Prioritats, no? Quines són les prioritats? Sí. No deixa de ser això.
I a vegades perdem una mica de vista aquests petits miracles que es produeixen. És a dir, en una època en què la lectura va a la baixa, que la llengua va a la baixa, el català concretament, es produeixen aquests miracles, podríem dir. La Setmana té més visitants que mai, es venen més llibres que mai... Tant de bo es llegeixin aquests llibres, creuem els dits. Ja no parlo de Sant Jordi,
Que és un miracle, i és que l'alcalde de Barcelona hi va adquirir un llibre en castellà.
A la Setmana.
Això com ho va fer? Això és gros,
És sorprenent aquesta manera d'empatia que té l'alcalde de Barcelona per la llengua catalana.
Això no ho sabia, veus? Sí,
sí, sí.
Molt bé.
Ho hem localitzat, ho hem denunciat per Twitter, i ell, que representa que no llegeix Twitter, ho ha acabat esborrant.
Ah, molt bé.
Però a quina parada, això ho hem de saber. O sigui, quin llibre va comprar i a quina parada, no?
És impactant, és miraculós.
Sí, perquè el nom és bastant inequívoc, Setmana del Llibre en Català. Vull dir que, per tant, la notícia que hi hagués seria que hi hagués algun llibre en castellà que s'estigués venent allà, però...
Clar, sempre que et passeges per la Setmana, sempre hi ha gent que diu, és que està tot en català, no? I se sorprenen, diguéssim, de que puguin existir tants llibres en català. I d'alguna manera és una manera també de posar-ho sobre la taula i de fer evident, no?, que hi ha un sector que mou molta gent i que mou molts diners, també, no?
I a l'hora de reivindicar...
Això de que la gent llegeix menys, se suposa que no. Ara fa uns anys que se suposa que es venen més llibres.
Sí, però vendre'ls no sé si vol dir que es llegeixin. Tant de bo que sí,
Ja
que
sí, es venen... però hauríem de confiar, no? Ah. No ho sé. Bueno, vull dir que se suposa que les xifres de vendes... Vull dir, clar, tots els editors això no en parlen gaire, perquè com que convé, diguéssim, no?
Com a pare militant, jo garanteixo que de llibres en comprem. Que els llegeixin, ja ho poso més en dubte. I mira que m'hi esforço, i ens hi esforcem, però...
Sí, sí. Però costa... Anem als adults igual.
Que aquí volia també aixecar un altre fil, diguem-ne, i és, per mi és un encert, totes les activitats infantils que es fan a la Setmana. Contacontes, tallers, recerques en les diferents parades per buscar títols de llibres, i fa que els nens ho converteixin en una mena de gincama, en una mena de joc que fa passar una bona estona, i al final al voltant de la lectura, de la literatura i dels llibres, que, vaja, per mi és fantàstic.
Sí, sí, no, és que jo dic que jo crec que això és un fenomen que hauríem d'apostar-hi més seriosament, saps? Vull dir que crec que des de l'Ajuntament s'hauria de fer una aposta molt seriosa per la Setmana, ara que ja està molt consolidada.
Molt bé, doncs escolta, des d'aquí la fem, aquesta aposta, i per tant la reivindiquem amb la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
Vinga, moltes gràcies, adéu.
D'aquí un minut serà un quart. Anem a temes menys festius, més densos i potser més avorrits, fins i tot. El Tribunal Suprem, amb el jutge Manuel Marchena al capdavant, confirma que no amnistiarà els condemnats per malversació per l'1 d'octubre. Insisteix que van utilitzar fons públics per convocar el referèndum i que això està exclòs de la llei d'amnistia. Ara, la guerra de recusacions al Tribunal Constitucional es podria allargar com a mínim un any. Mentrestant, es confirmen les inhabilitacions per exercir càrrec públic per Oriol Junqueras i Dolors Bassa fins any 2031 i per Raül Romeva i Jordi Turull Rull fins l'any 2030. Hi ha hagut una veu discrepant a l'alt tribunal, la de la magistrada Anna Ferrer, que torna a emetre un vot particular contra la decisió majoritària de confirmar la inhabilitació d'aquests quatre líders independentistes. Aquesta magistrada defensa que no s'aprecia per enlloc que els líders del procés s'enriquissin amb el referèndum i acusa els seus companys de moure's en el terreny de la ficció jurídica, diu. Avui el Suprem no ha resolt sobre Puigdemont, Comín i Puig, però tampoc s'espera que quan ho faci el sentit hagi de ser gaire diferent. No sé si us ha sorprès la decisió o si veient els precedents més o menys ja intuïeu que podia anar per aquí.
Hauria estat sorprenent que fos d'una altra manera. El Tribunal Suprem no deixa de confirmar el que ja venen dient dintre i fora de la sala, que és una cosa, vaja, una manera de funcionar molt peculiar d'aquest país, i en qualsevol cas dona peu a que es puguin ja presentar els recursos cap al Tribunal Constitucional. Però sí que sorprèn molt en termes de fons, i estic molt d'acord amb el vot particular de la magistrada Ferrer, que és, escolta, deixant de banda si vostè opina una cosa o una altra com a magistrat, el que no pots fer, o és il·lícit, o és potser fins i tot prevaricador, és interpretar una llei amb intenció d'aturar-la, amb intenció d'aturar la seva aplicació. Una cosa és que puguis interpretar-la, que evidentment els tribunals estan per interpretar, però sempre a l'hora d'interpretar-ho has de fer de manera que no ho estiguis fent de manera clara per aturar l'aplicació de la llei. Perquè més enllà del que tu puguis interpretar o no, hi ha instàncies superiors que poden confirmar si aquesta llei és aplicable d'aquesta manera, és interpretable d'aquesta manera o no. Ara, fer-ho només perquè la llei sigui aturada, perquè sigui bloquejada, perquè no es pugui aplicar o perquè sigui demorada, això té un nom i el sap tothom.
Jo m'he llegit bastant aquesta sentència i a mi el que m'ha xocat no és tant el posicionament, que jo el donava per fet tenint en compte els precedents, sinó com entra en un xoc directe amb el que és la part política, diguéssim, amb el que és el poder legislatiu. Arriba a dir literalment que no s'esperi dels jutges que siguin una boca muda que es limita a aplicar literalment la voluntat del legislador. A mi això m'ha xocat molt. És a dir, crec que el sentit de la sentència era evident des del primer moment, tenint en compte que qui la redacta també és qui va presidir la sala en la que es van jutjar les persones que ara volen ser amnistiades, diguéssim, no? Que és Manuel Marchena, això d'una banda, però de l'altra, com entra en qüestionar que existeixi aquesta llei, ja no tant el que hi diu, sinó qüestiona el simple fet de que existeixi la llei. Crec que aquí és on s'agafaran també per recórrer després a aquests exconsellers, no? que es veuen implicats amb la sentència.
I penseu que ens quedarem tan amples aplicant la literalitat de la llei i nosaltres com a jutges? Home, doncs sí. Vaja, és una part de les teves funcions.
És que és el que dèieu, no? I a vegades els tertulians, els periodistes, diem allò, o els mateixos polítics, els jutges fan política, però és que en aquesta llei es demostra que estan fent política, no? Estan intentant aturar una llei del poder legislatiu, fent arguments com que es van enriquir amb el referèndum. Jordi és jurista i potser ho explica molt millor.
O interpretant enriquiment com a...
Enriquiment personal, com així no es van haver de gastar diners per fer el referèndum. És que és una bestiesa. Els que van viure el referèndum tant des de dins com de fora, en aquell cas jo estava a govern, o sigui, no hi havia cap mena d'enriquiment. És aquelles coses, no?, que et xoquen, no? I el que deia la Júlia, no?, quan tu llegeixes dius... Estan interpretant una llei per o tergiversant. Per mi és tergiversant.
Fins i tot amb el sentit que l'intenten donar, exacte, va haver-hi tot un ministre espanyol que va dir no s'ha gastat ni un euro per referèndum. I dius, nois, és que són ganes, de veritat, eh? I a més, ho deia Júlia, que és una cosa explícita, és una guerra ara mateix, un duel explícit entre legislatiu i judicial, és un drama.
De fet, hi ha una altra part en la que diu directament que s'hauria d'haver fet aquesta llei amb més precisió reforçada que és el que és exigible. És a dir, arriba a dir que la llei a sobre tampoc està ben feta si el propòsit que es busca és el que se sap, en aquest cas entenc, pels mitjans de comunicació del legislador. No? Vull dir, entra molt directament en aquest xoc. Crec que això, després al Tribunal Constitucional veurem què passa, en principi hi ha majoria progressista i per tant s'avalarà, diguéssim, que aquesta llei és constitucional, però veurem si això continua pujant i arriba fins a Europa, fins a quin punt... Els afectats per aquesta resolució poden fer-ho servir també a favor seu, no? Sí, ha passat en més d'una ocasió.
El que passa que amb el Tribunal Constitucional pot ser que s'allargui la cosa per un tema de recusacions de magistrats.
I... Ben bé un any, eh?
Podria ser. Sí, podria ser.
I a part és el que diem, hi ha una majoria progressista de 7 a 5, però de moment un ja s'ha retirat del debat sobre l'amnistia, no? L'exministre Juan Carlos Campo, per tant ja són 6 a 5. Hi ha recusacions, etcètera, etcètera, es pot allargar. En teoria no hi hauria problema, però és que amb els jutges ho hem vist tot. I per tant, jo tampoc me'n referia molt, no sé, digueu-me previsor o previngut, però veurem què passa amb el TC també.
Sí, sí, i escolta, i hi havia una altra via legítima, que era prescindir de fer una llei d'amnistia i advocar directament per veure Europa què deien, els temes europeus què deien, i també hauria estat una via factible i vàlida. El que passa és que s'ha volgut confiar en que una llei... Escolta, la llei d'amnistia del 78 no va haver-hi ni un sol dubte. I estàvem parlant de persones que havien fet crims horrorosos i no va haver-hi ni una sola excepció, ni un sol dubte, no, però és que aquest s'interpretarà d'aquesta manera, no, no. En la llei d'amnistia s'interpretava que hi havia un moment polític important de reconciliació, d'intentar crear una cosa nova, tal. Doncs escolta, doncs en aquest apartat, en aquest cas, l'any 2024, s'està intentant assenyalar persones per les quals aquesta llei no s'aplicarà, forçant la llei o forçant-la més o forçant-la menys, però d'una manera molt clara, buscant una no reconciliació i una eternització del conflicte, no? Del conflicte jurídic. I és amb això que per molt advocats que siguem, home, la via política, jo com a independentista hauria volgut que fos més contundent encara, però fins i tot la negociació política dona molt que desitjar, perquè pel que es veu no n'hi ha prou a l'hora de buscar, a l'hora de dissenyar, a l'hora d'intentar impulsar una reconciliació o una nova etapa, doncs tampoc hi ha manera. Per tant, és allò que diem, que Espanya no falla, o com a mínim algunes institucions de l'Estat no fallen mai, o fallen sempre.
I en el cas de Marchena, potser està fent l'últim servei en contra de l'amnistia, perquè ja sabem que es jubila el 8 de novembre, li queda una mica més d'un mes. Ja ha dit que no s'hi estarà ni un dia més del que li toca, vull dir que amb això, perquè hi ha altres que es tiren més. Ell ja ha dit que no, que quan li toca ell plegarà. Però, per tant, no sé si dic que és l'últim servei, entre cometes.
Tu sí, ho has dit, segurament.
S'ho està agafant segurament com un tema personal. Sí. No? Vull dir, no vull que em corregeixin el que vam dictar i, per tant, des del poder legislatiu m'estan intentant fer unes correccions exponencials a les sentències en les quals vaig condemnar, i per tant busco aquell petit filó, no? Aquesta malversació, no? Que la llei d'amnistia diu que no es pot aplicar si hi ha un enriquiment personal o un enriquiment de la institució, i és aquí on m'agafo, no? En aquest últim servei que dius.
Aquí és on dius, una negociació política d'alta volada amb un conflicte tan important, si ho mirem des d'amunt, si ens posem a la pell de tribunals europeus on els hi havia caigut aquesta interpretació, aquestes prejudicials, aquest pronunciament, aquests judicis, aquests procediments perquè es pronunciessin, de manera molt clara han volgut aturar-se i esperar. I, escolta, a veure si dintre de l'estat espanyol són capaços d'arribar a un acord. De pau, digue-li així, de pacificació, etc. I ho han aturat de manera explícita. I, vaja, estan donant mostres l'estat espanyol que això, doncs, no som capaços d'entendre'ns i no som capaços de posar el comptador a zero. I això, políticament, em sembla que és molt interessant. És molt interessant perquè, diu, el procés s'ha acabat. Bé, escolta, dependrà de tots.
Doncs veurem què és el que passa, però en tot cas tenim aquesta decisió. En una tardor, que ja fa temps que ens venim avisant, que ve molt farcida de diferents congressos dels partits, particularment dels independentistes. També n'hi ha un del PSOE a Madrid, però especialment estarem molt pendents dels congressos de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana, també de la CUP, i avui tenim novetats sobre el de Junts per Catalunya. Junts modificarà els estatuts del partit per tal que la llista de candidats a la direcció es voti en bloc. D'aquesta manera s'evitarà que hi hagi vot de càstig per ningú. Bàsicament no volen que es repeteixi el que va passar en l'últim congrés del partit, en què alguns càrrecs, com ara el secretari d'organització David Torrents, afí a Laura Borràs, va quedar per sota del llindar de vot necessari per sortir elegit i va haver de ser rescatat per la direcció. Ara els militants votaran el conjunt de la llista i s'imposarà la candidatura que rebi més suports. Avui l'executiva nacional de Junts també ha aprovat les seves ponències al congrés, en què es proposa, per exemple, la creació d'una fundació de Junts que podria ocupar Laura Borràs. Pel que fa a la ponència estratègica, Junts es presentarà com l'espai de confluència de l'independentisme amb vocació de liderar-lo, i també ens diuen que amb la voluntat de baixar una mica el to en les picabaralles amb Esquerra Republicana i buscar punts de consens amb els republicans. No sé què us semblen totes dues coses. Aquesta nova manera de triar els òrgans de direcció, votar-los tots en bloc per evitar que ens fixem els periodistes, que tenim aquell mal costum de buscar quants suports ha tingut aquest, quants aquell, i anar comparant. Aquí, no, sabrem els suports de tota la llista, sense personalitzar.
Això ens anava molt bé per fer aquesta mesura que teníem, no?, de qui té més poder, qui va amb qui, no?, qui ha guanyat el Congrés i qui l'ha perdut, no? He de dir que això a tots els periodistes és evident que ens agrada i també és evident que en el fons és transparència, no? Ara, amb aquestes llistes tancades, els acords seran previs, és a dir, l'ordre d'aquesta llista ja estarà predeterminat per la direcció i, per tant, en aquest sentit, tindrà menys emoció per nosaltres. Això és una banda. També és cert que, d'altra manera, serveix al partit per controlar més aquest equilibri de forces. De moment, el que ha quedat avui bastant clar és que Puigdemont té ganes de tornar a recuperar el càrrec, en el fons és formalitzar el seu lideratge, que és indiscutible dins del partit, però és cert que ara mateix no ocupa cap càrrec orgànic, és a dir, està negociant davant del PSOE amb el nom de Junts, però ell en el fons és un militant de base, no? Ell mateix va decidir deixar de ser president de Junts.
Formalment és un militant de base, sí. Però sabem que no ho és.
Clar, però ell va decidir formalment deixar la presidència de Junts per centrar-se en aquell moment en el Consell de la República i per centrar-se en la seva activitat a Brussel·les, i jo crec que ara se n'ha adonat que també necessita, en certa manera, tornar a agafar aquestes regnes directes del partit. I qui surt damnificat de tota aquesta decisió és especialment, en aquest cas, Laura Borràs, perquè ella, si Carles Puigdemont es postula, ella, evidentment, deixarà de ser la presidenta de Junts, i, per tant, ara la negociació està una mica aquí. Ella demana tenir un poder equivalent al de Jordi Turull, que és secretari general, i que és cert que cada vegada té més poder a dins del partit i que cada vegada està més a prop de Puigdemont, no? Aquest nucli al voltant de Puigdemont en certa manera ha anat canviant, però ara Turull hi és i té tota la confiança de Puigdemont, i per tant hem de veure on es col·loca Laura Borràs amb tot això. És cert que l'entorn aquest que dèiem ara, no?, de cada candidat, però l'entorn de Laura Borràs ha anat perdent influència dins del partit. En el seu moment en va tenir molta més, i ara parlo d'Aurora Madaula, parlo de Cuevillas, parlo fins i tot de David Torrents, no?
Del Mases,
no tenen tot aquest pes que van tenir en el passat Congrés. Per tant, hem de veure com queda l'equilibri de forces.
Té títol el Congrés o encara no? No diria que no.
Títol o la ponència?
La ponència, sí, pues el Congrés acostumen a tenir, sí, un lema.
Refundem o coses d'aquestes, no?
Sí, no ho sé,
no.
Però el cas és que...
Busco,
sí.
Però ara mateix m'agafes.
No, és possible que no, és possible que no. Perquè estan tot just apuntant maneres i per on van les coses. Jo sí que a nivell de Congrés de Junts no em sembla malament que facin llistes bloquejades i que es presentin propostes de direcció unitàries. Em sembla que Esquerra Republicana també fa això, de la manera que ningú prengui massa mal a nivell personal. Però sí que és veritat que la interpretació de què farà Puigdemont, que no farà, no només té efectes dintre de Junts, sinó que també té efectes dintre del Parlament, que és si hi haurà cap de l'oposició amb cara de Carles Puigdemont o no, que això és una cosa important ja fora d'aquest partit, de saber si tindrà una oposició encarnada per Carles Puigdemont o si serà més aviat una figura només de partit, no institucional. I després, a nivell de missatge, doncs a veure, suposo que es tractarà d'una actualització del moment independentista amb la versió Junts, d'actualitzar-lo i de veure què fa tant per la independència com a banda la independència, i pel que fa a les cares, si no es vol o no es considera que sigui el moment de renovar-les totes o bona part d'elles, com a mínim sí que em sembla que seria adequat visualitzar les que poguessin venir després, és a dir, que quedi cada cop més clar qui són els relleus possibles, els relleus potencials i qui està a la posició de boxes per poder destacar en el futur. Em sembla que això sí que en el moviment independentista en general, després de 7 anys de l'1 d'octubre, em sembla que això ja convé.
Jo crec que queda bastant clar que Puigdemont torna a agafar les regnes del partit, ja era el líder i ara és simplement formal, tot i que ell havia anunciat que deixaria la política si no era president, recordem-ho, però bé, les paraules de tots els polítics generalment se les endú al vent. I amb el que comentaves, un aspecte que deies, no?, en aquesta ponència, que deies que intentarien minimitzar les crítiques cap a Esquerra, tampoc es val a dir, recordeu les declaracions que ha fet aquest cap de setmana Oriol Junqueras en una entrevista al diari Ara, on ha dit que li semblava bé que Puigdemont continués la política. Me refereixo perquè és en un moment en què ens trobem un debat, no?, d'una certa gent que diu que els líders de l'1 d'octubre s'han de fer un pas enrere, es referit sobretot a Junqueras i Puigdemont, i crec que aquestes declaracions de Junqueras anaven, no?, amb aquesta retroalimentació de que els dos volen continuar al capdavant de la política o al capdavant de les seves formacions.
Però es poden tendir ponts? Es poden refer ponts? perquè les relacions entre els dos partits han quedat molt tocades després de la investidura de Salvador Illa. Això és evident.
Això és una cosa que hauríem de veure també entre línies dintre de les ponències dels dos congressos. Pel que m'ha estat per entendre, amb la de Junts, sí que s'apunta a una mena d'entitats extrapartit que puguin estendre els seus tentacles cap a altres formacions, els seus dits o les seves mans cap a altres formacions, de manera que l'independentisme tingui algun punt de trobada més enllà del caràcter orgànic dels partits, no? Això seria un bon començament. Veurem com respon tothom, tot l'independentisme en general, no només el dels partits, sinó també el dels entitats. Però és que no tenen alternativa. És a dir, la independència de Catalunya és un objectiu molt concret, molt difícil, que té l'avantatge i la desgràcia de no dependre només dels catalans. Depèn de molts factors externs, depèn de moltes caramboles, de moltes composicions d'alineacions dels astres, i no només depèn de tu. Ara hi ha coses que sí que depenen dels catalans o dels independentistes, que és poder anar més units i com a mínim més coordinats dintre de la discrepància, poder anar com a mínim coordinats. El de PP i PSOE no van al mateix ritme amb tot, però com a mínim el major essencial, respectant-se la seva autonomia i fins i tot la seva independència, el major essencial sí que són capaços d'entendre'ns. Em sembla que com a mínim demanar el mateix pels partits independentistes seria un límit, un mínim.
Jo crec que si revisessim les ponències de tots els partits, tots es proposen recosir confiances, tornar a recuperar la unitat, però al final això és una ponència. És a dir, la realitat crec que és molt més complexa i crec que l'independentisme ara mateix té problemes polítics, és evident, però té molts problemes personals. És a dir, el 2017, també per la convulsió, no?, que es va generar, va generar moltes desconfiances entre els lideratges que hi havia llavors i en bona part dels que volen seguir sent líders ara mateix, no?, durant aquest any. Però en el cas de Junts, crec que hi ha un debat de fons que potser ha passat per alt, però hem de recordar que després del 2017 Junts es proposa ser més un moviment compartit, i això ho deien públicament, no?, aquests lideratges. Jo tinc la sensació que això s'ha tornat a reconduir. És a dir, ara el que busca Junts en el fons crec que és fer un partit tradicional com els de tota la vida i que hi hagi uns fitxatges en certa manera independents que s'hi puguin incorporar. I d'aquí ve aquesta decisió, que també estarà sotmesa a votació, d'aixecar aquests 6 mesos obligats de militància per poder accedir a la direcció del partit. Fins ara era obligatori passar aquest temps abans de tenir unes funcions orgàniques molt més concretes. Ara ja no. I això què implica? Implica que tu pots tenir aquests fitxatges des de fora, però que alhora puguin prendre decisions a dins. Després hem de veure quina quota de poder tenen. Però ara mateix hi ha 3 persones que estan, diguéssim, com en aquesta línia, no?, i a punt, potser, per entrar en aquesta direcció, que serien Agustí Colomines, Enatu Domingo i Ana Navarro, el fitxatge estrella, diguéssim, de les últimes eleccions, no? Però una mica la reflexió és aquesta. Ja no es vol ser un moviment, no? Es vol tornar a ser un partit, no? I sempre ho han sigut, però és veritat que s'alimentava molt a tot aquest discurs de no, Junts és hereu de l'1 d'octubre i per tant tota aquella gent que va participar l'1 d'octubre ara és militant de Junts. No era ben bé així.
El que passa que, no només a Junts, en general, quan mires a la política, tots aquests moviments que estan molt bé a nivell filosòfic o en el moment en què neixen, després hi ha problemes de gestió del dia a dia.
Clar.
Perquè, clar, no hi ha una disciplina, perquè, clar, no és un partit, no hi ha potser aquesta organització vertical, sinó que tot és com més assembleari, i això fa més difícil. A mesura que va passant el temps, li ha passat a Macron, que va crear un moviment al voltant del seu personal i al final ha acabat fent pràcticament de partit, perquè és que si no és ingovernable allò durant, no? A mesura que vas d'una banda passant el temps, de l'altra havent de votar lleis, havent de fer en alguns espais exercir responsabilitats de poder, i si allà no hi ha una estructura i no hi ha una xarxa de partit, és molt més difícil de controlar-ho, això. Per molt que tu vulguis néixer amb tota la teva bona fe i tota la teva bona voluntat com un moviment, però al final necessites que algú marqui la línia perquè tothom vagi a la una, si no dones la sensació de ser una olla de grills.
De fet, això és el que li ha passat a la CUP, no? Ho explicàveu al resum, precisament, no? La CUP ara mateix el que ha fet és assumir les tècniques de partit tradicional per intentar continuar en aquest tauler polític, jugant amb les normes d'aquest tauler polític, no? Durant molt de temps han intentat jugar amb les seves pròpies, no?, amb una presa de decisions diferents, amb uns lideratges limitats, i jo crec que un dels problemes amb els que s'han trobat principalment és que quan havien construït un líder, el líder havia de marxar, no? I potser aquest és una mica el resum de com s'han anat movent per la política catalana.
Els lideratges és molt important, perquè tu, un líder carismàtic, li fas cas, encara que digui coses molt contradictòries, perquè el carisma té això, el carisma fa que el militant o el votant o el creient doncs vagi cap on diu un líder que més o menys és creïble o més o menys és sòlid. Però, evidentment, com moviment no pot tenir estatuts i organigrama. Un moviment és un moviment i un partit sí que pot tenir estatuts i organigrama i té una forma jurídica i té uns responsables i pots destituir i nomenar. Un moviment és una altra cosa. Un partit polític pot formar part d'un moviment, pot intentar liderar-lo i allò erigir-se com allò que se'n diu tota la vida de pal de paller. Doncs, aleshores, sí que pots intentar acostar-te a ser qui aplega més d'aquest moviment, d'acord? I això està disputat, està claríssimament disputat, però si un partit polític és capaç d'estendre els seus braços cap a fora, també les entitats cíviques també haurien de ser capaces, suposo, de no ser massa al·lèrgica a la presència de persones de partits polítics dintre del seu àmbit, perquè al final tothom ha de ser el màxim de permeable possible. O com a mínim un partit un partit que vol intentar portar el país cap a alguna banda, tots s'omplen la boca, tots els partits de totes les sensibilitats, els partits molt d'esquerres també es diuen que són representants del moviment obrer, però en veritat jurídicament és el que ets. El màxim que pots fer és estendre els braços al màxim.
Sí, és una mica tot que té Junts, Junts té un hiper-mega-mega-mega-mega lideratge, no? El que està ara intentant és ordenar-se una mica i fins i tot intentar mossegar aquests votants d'esquerra que, segons ells, no, estan enfadats amb l'independentisme, etc, etc, etc. El que hem de veure és si Junts continuarà aquesta estratègia una miqueta de pal i pastanaga, no, contra el PSOE, és a dir, aquestes crítiques furibundes, aquestes crítiques constants, i comença ja a pactar cosetes, no ens enganyem, i com intentarà ampliar aquesta base, no? Vull dir, veurem fins a quin punt aquest potser independentisme més de xoc, si em permeteu l'expressió, li ajuda a ampliar la base. És complicat, ho hem de veure. Quina estratègia segueixen els de Puigdemont, com s'organitzen i s'intenten recosir ponts, en aquest sentit, amb el que deies. Només un apunt, jo crec que no és tant tema de ponències, sinó tema de qüestions personals, qüestions de pell. És a dir, el 2017 va haver un referèndum, però després es van trencar moltes coses, no cal, moltes coses personals, sobretot entre els dos líders, Junqueras i Puigdemont, i és una qüestió de pell. I aquest és un tema complicat i en el qual amb les negociacions polítiques...
També internament, eh?
Internament, sí,
també,
sí.
També hi ha pells.
Sí, 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 clar, evidentment. Hi ha, no, el que parlen de Junts, els borracistes, les altres famílies, els turullistes, el mateix Esquerra, vull dir, sí. O el mateix a la CUP. I, però és cert que entre els dos grans partits en aquests moments hi ha més aquestes, potser, qüestions personals. Ara s'hi afegeix aquest tema, no?, que també comentaves, Òscar, no?, aquest viatge que ha fet Esquerra pactant la presidència al PSC i donant més suport al PSOE a Madrid, tot i que també ho ha fet Junts, que tampoc ho posa fàcil. Per tant, veurem, sobretot els dos congressos, sense oblidar-nos d'Esquerra, qui surt de nou líders, clar.
Mm. Però ara mateix, tant Puigdemont com Junqueras es necessiten cara en fora. És a dir...
Cara en fora.
Cara en fora. Mentre durant la diada, si no recordo malament, va ser Xavier Antic, no?, que deia s'ha d'assumir que el 2017 ja no és on estem ara, que estem al 2024, no?, i que hi ha d'haver aquesta renovació de lideratges, una mica Junqueras fa servir a Puigdemont per dir jo també vull ser-hi encara, no? Perquè és evident que el lideratge de Puigdemont dins de Junts és inqüestionable, en canvi, el de Junqueras s'hauria de putar i hi ha quatre candidatures, hi ha dues posicions majoritàries, no? Ho té com molt més difícil, no és indiscutible, no? Per tant, jo crec que a Junqueras li va molt bé emmirallar-se en Puigdemont per justificar que ell mereix aquesta nova oportunitat, no?, que ell sempre defensa, i en canvi Puigdemont no necessita fer aquest relat davant d'Esquerra. No? Aquesta és una mica la diferència que hi ha entre ells dos. Mm. Però és cert que cara en fora es necessiten l'un a l'altre.
D'aquí venen les declaracions d'aquest cap de setmana, que són, evidentment, ben estudiades, ben estructurades, no és allò que surti de manera espontània.
I amb aquest desgavell que hi ha al si de l'independentisme, el PSC que va amb velocitat de creuer. No? I la sensació és que s'està
sortint... Amèrica, no? Velocitat de Copa Amèrica.
Bé, Copa Amèrica...
Copa Amèrica cap on?
Copa Amèrica...
Cap on? Quina velocitat té?
També diré una copa. Copa Amèrica, morts a l'armari, entre cometes, els entenen tots els partits, eh? Perquè aquí hi havia Ada Colau a l'Ajuntament, per tant, són els comuns. Aquí hi havia Jaume Collboni, que surt a les fotos en el moment en què es nomena Barcelona, perquè estava l'Ajuntament, el govern de la ciutat. Hi ha Roger Torrent com a conseller, que és Esquerra Republicana, hi ha Damià Calvet, que estava també a les fotos per Junts, vull dir que aquí,
claríssim,
a Copa Amèrica, hi va haver una unanimitat de tothom, eh? Vull dir que el mons a l'armari, entre cometes, amb la Copa Amèrica, entren tot. Però sí, aquesta sensació que mentre els altres es vagin barallant, el PSC va tirant.
Clar, que tenen una triangulació perfecta, és a dir, els socialistes estan governant a Barcelona, a Catalunya i a tot l'Estat. És a dir, això és així. De fet, hi ha hagut alguns actes concrets en els que s'ha demanat, no, no cal que intervingueu tots, que potser no cal, no, exhibir tot aquest poder institucional. També
i municipal,
cert,
també.
I municipal. També és cert que tant a Catalunya com a Espanya estan en minoria, és a dir, també necessiten el suport de l'independentisme. L'independentisme, ara, després de 14 anys, està a l'oposició, però és cert que condiciona i condicionarà els dos mandats. Això crec que també és inqüestionable.
Sí, i que en termes de vots el PSC no està tan fort com sembla. Sí que és veritat que s'ha repenjat molt amb els errors dels altres o amb la baixada de suport dels altres. És una mica miraculós, també. El PSC era un partit polític que l'any 2017 estava molt en baixada i molt perdut, no tenia missatge, s'havia de manifestar al costat dels fatxes, havia de donar suport al 155 i era com, diu, nois, no voldria estar a la vostra pell. Ha tingut la paciència i ha tingut la intel·ligència, suposo, de deixar passar el temps, i deixar que l'independentisme s'anés desgastant per falta de talent, per falta d'entesa interna, per falta de proposta actualitzada, no, o per errors, o per injustícies, com la repressió, etc. Però el cas és que el PSC, després de tota aquesta tempesta, s'ha pogut erigir com un partit que és aquesta grisó que se li denuncia per la banda espanyolista, per la banda independentista, però també per la banda d'esquerres, de dir, sou tan grisos que sou difícils d'identificar. Bé, som difícils d'identificar, però aquí estem, governant a les tres administracions, a les quatre administracions, de tal manera que quan hi ha, per exemple, un retard o un bloqueig de Rodalies, doncs és culpa seva sempre. Miris on miris, serà culpa de l'Ajuntament, de la Diputació, de la Generalitat o de l'Estat, però sempre serà culpa socialista en aquest moment.
Jo en aquest sentit és el que deies, fins i tot aquesta grisó del PSC, però que és fort en l'estructura. En els seus moments dolents, quan el Parlament gairebé baixa dels 20 diputats, tothom el dona per enterrat, sobreviuen.
L'estructura es manté.
Amb bon poder municipal, és a dir, comprem ara amb Esquerra. Esquerra té en aquests moments 21 i s'enfonsa com un sucre, es desfà, no ha aconseguit, no?, que el partit sigui fort en èpoques difícils. Per contra, el PSC té aquesta paciència o aquesta resiliència, digue-li com vulguis, d'estar allà, de tenir pocs diputats, de tenir... És cert que l'àrea metropolitana, evidentment, la domina històricament i, per tant, té moltes alcaldies, però d'aquesta paciència d'anar fent, fins a dir, no fa ni 10 anys que Pere Navarro traia un molt bons resultats i en aquests moments els doble, Salvador Illa, i aconsegueix la presidència de la Generalitat. Aquí potser també ens n'hauríem. N'haurien d'aprendre, no?, els partits independentistes.
Claríssim.
Aquesta resiliència, claríssim, que quan venen maldades, aguantar, perquè són cicles polítics.
Jo no estic d'acord amb que sigui tan... No sé si dir-ho així, però tan baladí. És a dir, al final, per mi van fer un millor anàlisi, en aquest cas, que l'independentisme, perquè ells van detectar que s'havien de fer una sèrie de passos i defensar-los davant de tota la resta de l'Estat espanyol, com van ser en el seu moment els indults. No sé si... Clar, és que aquí tot passa molt ràpid, però recordem, primer va haver els indults, després hi va haver una reforma del Codi Penal, després, bueno, tot això amb la taula de diàleg, que es va obrir, i una amnistia. És a dir, sembla que a Catalunya hem naturalitzat molt ràpid que aquí hi ha hagut una amnistia, però si sortim de les fronteres de Catalunya, realment que s'hagi arribat a provar això, sobretot a Madrid, es veu com una cosa que encara no s'ha digerit, no? Per tant, sí. Crec que no
arribem
és tan casual.
Arreu.
Sí, crec que no és tan casual, sinó que realment ells van veure amb aquesta tesi, no?, que sempre defensava el president Sánchez, però de desinflamació del procés, no? Al final era, bueno, ordenem-ho tot una mica, baixem aquest suflé, baixem aquesta tensió, i ara el finançament. És a dir, l'objectiu...
Jo no volia dir, Júlia, que fos casual, jo volia dir que havien fet una estratègia de resistència.
No, però dèieu, no, la paciència, l'esperar... Sí, home, no. Jo crec que, de fet, en comptes d'esperar, potser han anat prenent més el timó, no?
Quan s'enfonsen electoralment, no hi ha una enfonsada del partit. No,
no
hi ha una
desfeta... Un campi qui pugui.
Com el que està passant a Esquerra, que és, perdoneu, aquí torni a un campi qui pugui, quatre candidatures, i tothom llançant-se d'arts contra tothom. No hi ha aquesta sensació. Van fent la seva feina. És cert que, per exemple, Salvador Illa, la passada legislatura, sí que tenia molta paciència, feia servir, no?, aquesta retòrica que ell sempre fa servir, i que a vegades és com si et mira per sobre l'espatlla, no?, i diguent, estic aquí, tot tranquil, mentre...
Iceta, receptava antiinflamatori, ibuprofè, me'n recordo.
I ballava.
I ballava, i I això li ha sortit bé a llarg termini, perquè és una recepta que, no a llarg termini, jo diria que a curt termini li ha sortit bé. Jo com a independentisme, més aviat, poso l'esperança en que hi ha determinades, diguem-ne, malalties, diguem-ne així, que amb ibuprofen no s'arreglen. I això el temps també ho dirà.
Doncs ara anem a publicitat. Volies dir alguna cosa?
Sí, no, volia parlar molt ràpid sobre el tema del finançament. Per mi aquí hi ha hagut una habilitat per part de Salvador Illa, que és cedir amb aquest acord, veurem com es desplega o no, i ara mateix es planteja com una exigència d'Esquerra, però és cert que si ell ho aconsegueix, serà el president que ho va aconseguir. No? Per tant, estarà d'una banda acabant entre moltes cometes, no sé si s'ha acabat o no s'ha acabat el procés, un moment, i de l'altra, amb el tema del finançament, també farà allò que Artur Mas en el seu moment no va poder fer. Per tant, el finançament, per molt que fos una condició d'Esquerra, jo crec que a poc anirem veient com se la va fent seva i com es va fent més fora el seu lideratge a partir d'aquí.
A no ser que Junts també intervingui. És a dir, tothom s'ho podrà fer seu. És a dir, recordes el moment de l'Estatut? L'Estatut és de Zapatero. Jo diria que no ha quedat aquesta imatge. L'Estatut va quedar com un pacte, Mas, Zapatero, amb la contribució també anterior d'Esquerra Republicana, és a dir, com una mena de barreja, on al final tothom aportava el seu i al final el Tribunal Constitucional ho tomba. Podria passar perfectament el mateix.
Veurem què és el que passa. Són 3:15. Fem una pausa i de seguida vull anar a Viena, perquè ja sabeu que hi va haver eleccions i aquesta onada d'extrema dreta que està travessant tota Europa, allà, diria que porta uns quants anys d'avançada, perquè ja fa temps que estan en llocs de responsabilitat, però ara especialment perquè han aconseguit una victòria històrica en les seves eleccions legislatives. Ara ho comentem.
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
La Franz Schubert Filharmonia obre temporada l'1 d'octubre al Palau de la Música Catalana amb el mestre Tomàs Grau i la colpidora cinquena sinfonia de Mahler.
Una epopeia musical que transcendeix l'espai i el temps i la converteixen en una sinfonia imprescindible que ressona a l'ànima.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
A Carrefour estem d'aniversari i ho celebrem amb superpreus cada dia. Com la malla de 5 quilos de patata rentada Carrefour a 89 cèntims al quilo. O l'oli d'oliva verge extra Cossur de 5 litres a 7,55 € al litre. Només el 30 de setembre i l'1 d'octubre als hipermercats, web i app. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour.
Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ioga en un indret idíl·lic. Fet. Una cova mil·lenària amb estalactites. Fet. Caminada en bany de bosc. Fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 12 minuts seran les 4.
dèiem abans de la publicitat, l'extrema dreta també ha guanyat a Àustria. El Partit de la Llibertat ha aconseguit gairebé el 30% dels vots per sobre dels conservadors, que estan ara al govern amb els verds, i els socialdemòcrates en les eleccions d'ahir. El seu candidat, Herbert Kickl, aspira a ser el que es coneix com a Volkskanzler. Això no ho deu que dit, no ho deu que haver dit gairebé, però ara l'Oriol Serra em corregirà. El canceller del poble, un terme de ressonàncies nazis. Però una aliança entre conservadors i socialdemòcrates el podria deixar fora del govern. Anem a Viena. Oriol Serra, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
No ho he dit gairebé, això, no? Volkskanzler?
T'hi has atensat. Sona una mica accent de la Baixa Àustria, això.
Accent del Vallès, o del Carmel, diguem. No. Aviam, com és, com?
És el Volkskanzler.
Ah, doncs molt bé. Doncs això que ha dit l'Oriol.
Igual.
Sí, realment són aquestes sortides de to d'aquest personatge, de Herbert Kickl, que sí que s'està dient que és un líder de l'FPO molt extremista, molt radical, que s'acosta a les tesis de Viktor Orbán a Hongria, Alternativa per Alemanya, aquí al País Veí. Però la veritat és que si comparem amb els anteriors líders, per exemple, amb Strache, que va ser l'últim, o el desaparegut Jörg Haider, que el recordareu perquè era aquell que anava passejant-se amb un Porsche i que s'havia trobat amb Gaddafi. Sempre han sigut personatges molt extravagants i amb sortides de to, que per tant, doncs, ara tampoc ens hauríem de sorprendre molt que utilitzi doncs, aquestes expressions pròpies del nazisme. No? Mm-hmm. És un partit complex, és a dir, és un partit que ja té dècades d'història, no és com l'AFD Alemanya, que té 10 anys d'història i que ha anat evolucionant, de ser un partit ultrapopulista, convertir-se doncs, en la nova extrema dreta d'Alemanya. L'FPO sempre ha estat un partit obertament xenòfob. L'extrema dreta del país, entesa com els grups més extremistes extraparlamentaris, doncs s'hi han acostat molt, en altres moments han buscat altres opcions que no han arribat al Parlament, i ara sí que aquest FPO doncs, està aglutinant una mica d'una banda el vot del descontentament i de l'altra aquesta tradició, aquesta ideologia, aquest tarannà, que no ens enganyem, d'una part de la societat austríaca que ha fet que al final desemboqui en aquest 29%, gairebé 29% de suport electoral, que és moltíssim, no els hi dona la majoria absoluta, però sí que guanyen per primera vegada unes eleccions legislatives i ho fan amb un avantatge còmode per davant dels dos grans partits, el socialdemòcrata i el conservador, el Partit Popular del canceller Nehammer, i per tant doncs, ara mateix se senten legitimats per governar.
Clar, el dubte no passa com en altres països, per exemple a Alemanya o fins i tot a França, on hi ha aquests moviments per intentar evitar que l'extrema dreta arribi al poder. A Àustria l'extrema dreta ja ha tingut quotes de poder, sí. Per tant diguem-ne que aquesta por a veure'ls al govern, allà no hi és, però governaran ara o hi haurà el que es diu un pacte entre perdedors per tal d'evitar que governin?
Clar, aquest és el gran dilema. Són uns perdedors que estan molt deslegitimats. La seva imatge entre l'electorat austríac és molt negativa. Estan immersos en batalles internes permanentment, sobretot el Partit Socialdemòcrata d'Àustria, que, per cert, ha obtingut els pitjors resultats de la seva història. Per tant, clar, aquests dos partits anant al govern, i a més, necessitant un tercer partit, perquè si ho fessin ells sols, sí que sumarien pels pèls una majoria absoluta, però mirarien de legitimar-se amb els neos, que és un partit neoliberal que sí que ha estat un dels guanyadors d'aquestes eleccions en el sentit que ha incrementat el seu suport electoral, però tot i així sí que en certa manera seria una coalició de perdedors. Per tant, clar, hem de pensar que el canceller Nehammer ha perdut, el seu partit ha perdut un 12 punts percentuals de suport electoral, és moltíssim. És pràcticament el mateix que ha guanyat, de fet, l'FPO, el Partit de la Llibertat de Kickl. Per tant, es fa bastant difícil d'imaginar que mirin de tirar endavant aquesta coalició, perquè això donaria munició a l'FPO, a l'oposició, i d'aquí a 5 anys, si és que s'acabés la legislatura, tindríem un FPO potser encara més fort. Per tant, jo crec que ara la pilota és a la taulada del president de la República, d'Alexander Van der Bellen, que tot i que aquest encàrrec que té de decidir doncs, a qui passa la pilota per mirar de començar les negociacions i formar govern, s'ho pensarà molt. Ell diu que no té per què donar aquest encàrrec al partit guanyador, és a dir, a l'FPO, perquè la Constitució no ho diu enlloc, però i potser sí que primer els passa la patata calenta, sabent que no es podran posar d'acord perquè els altres no voldran, i que en una segona tongada de negociacions doncs acabi donant-se aquest possible tripartit. És molt complicat. Realment, ara mateix, Àustria es troba davant d'una situació molt més complicada que abans de les eleccions. Ja veníem de les europees abans de l'estiu, amb la primera victòria de l'FPO en tot l'àmbit territorial d'Àustria, i ara amb aquesta victòria històrica a les eleccions del Parlament. És un país que realment s'ha posat en un veritable atzucac.
A vegades hi ha alguns partits que diem que és extrema dreta, però hi ha algunes recetes que no són tan d'extrema dreta. Aquí sí que estem parlant d'extrema dreta, extrema dreta, i que la seva ideologia realment és la que ens podem imaginar quan parlem d'extrema dreta.
Sí, clar, són aquelles coses que, és a dir, tot els mitjans de comunicació internacionals, sobretot, ens hem posat d'acord amb que l'FPO és extrema dreta. Vinc de parlar amb el cap de política del Salzburger Nachrichten, que és un dels tres diaris més importants d'Àustria, gent sospitós de ser d'extrema dreta, i justament doncs el que em deia és que s'ha d'anar molt de compte, que ells no consideren l'FPO extrema dreta, sí que consideren que és un partit xenòfob, que és un partit que inclou, diguem-ne, grupuscles que són molt proclius fins i tot a la ideologia neonazi, però que això no vol dir que el conjunt del partit el considerin d'extrema dreta. Per tant, és allò de les etiquetes, però clar, quan ho comparem, quan veiem amb què relacionen, Alternativa per Alemanya, jo mateix, durant aquests 10 anys, he mirat d'explicar els matisos d'aquest partit d'on sortia. Primer un partit euroescèptic, després es tornava un partit que buscava qualsevol tema que els pogués donar vots, doncs perquè eren qüestions populistes, com per exemple defensar els vehicles de combustible, sempre buscant doncs aquelles coses amb les quals una part de la població doncs no pogués estar d'acord amb les doctrines del govern, per exemple doncs amb les vacunes, amb totes les mesures anti-Covid, i després aquí també s'hi va afegir el tema de la crisi de refugiats, i al final doncs aquesta temàtica és la que va acabar guanyant més pes dins d'Alternativa per Alemanya, fins que diguéssim que els grupuscles més extremistes són els que s'han apoderat del partit, i ara sí que crec que Alternativa per Alemanya, a banda d'aquesta vigilada pels òrgans de vigilància constitucional, perquè els consideren d'extrema dreta en moltes de les seves organitzacions regionals, doncs crec que podem parlar d'un partit d'extrema dreta. L'FPO crec que va per aquí, però des de l'òptica austríaca s'ho miren amb molta més precaució.
Molt bé, doncs haurem de veure què és el que passa després d'aquestes eleccions. Ho hem comentat amb l'Oriol Serra, el nostre enviat especial a Viena. Oriol, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I també a la Júlia Reguer, al Jordi Cabré i al Marc Bataller. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot. Tornem demà a les dues.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio. Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres, el millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birbes et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que t'escolta.
El Catalunya Nit guanya una hora. Ara, des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.